Carolina, Jaume Figueres, Marta Romagosa, bon dia a tots tres.
Hola,
bon dia, bon dia a tots quatre. I la companyia.
I la companyia.
Darrere que ens... del vidre.
Sí, sí, sí. Sempre tenim a l'estudi ple per enviar al cinema nois, bàsicament, i noies de quants anys teniu?
12 a 13.
De quin centre sou? A veure, de quina centre? Sempre que ho diu... De Nou Barri. Perfecte. Molt bé. Tenim alguna recomanació per ells?
La, difícil. Home, el primer episodi de la primera pel·lícula que comentarem, si
val,
de cas,
val.
Però...
Ahir arribarem. El primer episodi?
Perquè és la infància o la preadolescència del protagonista.
Hi havia un circ, molt maco a Nou Barris, eh?
Hi ha un circ preciós a Nou Barris.
Hi vaig anar l'altre dia, molt maco, eh?
Preciós.
Diuen que sí. Per tant, algú hi ha anat i tot?
Hi heu anat, al circ de Nou... Sí?
Sí.
I què?
Sí, sí.
Xulo?
Sí, sí.
No sé si els hi agrada encara.
No hi ha lleons,
ja esteu una mica que no
voleu. No hi ha lleons, ni cocodrils.
No, això no.
Em sorprèn que no tenen telèfon mòbil a la mà ni res de tot.
Estan
això,
molt atents.
No? No. Sí, no, està bé, està bé. No,
compartim amb els oients del Matí de Catalunya Ràdio que tenim un públic a l'estudi molt atent a les estrenes de les que ara informaran Àlex Gorina i Jaume Figueres. Moonlight.
¿Por qué me miras de esa manera?
Venga, tío, ¿has venido hasta aquí así, sin más?
Sí.
Em sembla que portem com a 2 o 3 setmanes dient arriba una de les pel·lícules més esperades abans dels Oscars.
És l'època.
Moonlight, perquè és la pel·lícula que va guanyar el Globus d'Or, millor pel·lícula dramàtica.
Sí.
I és una pel·lícula en 3 parts, la revolució d'un noi de Miami... I a mi m'agrada molt la tercera part.
Mm.
Són com 3 capítols.
Quan és gran.
Quan és gran. Perquè inclús, des del punt de vista de realització, la primera part és molt histèrica, la segona és una mica més tranquil·la, i la tercera ja és una petita peça de cambra perfecta.
I el personatge és el mateix. 3 actors diferents l'interpreten. Primer és un preadolescent, després és un jove, i finalment ja és un adult. Canvia de nom cada vegada, o com a mínim de mal nom. Primer és Little, després és Chiron, i després es diu ja definitivament Black. I tot passa a Miami, i és la vida d'un noi, d'una mare addicta al crack, a la droga, etc, que pateix bullying a l'escola, que creix com pot a Miami i que s'acaba convertint en traficant.
Sí, bueno, i prou.
I prou.
De tota manera, una pista només per gent que té una mica d'informació. Al final és com Brokeback Mountain, jo veig que és Brokeback Mountain.
Clar. Ho hem entès.
Fins aquí
que... És que ho diu molt sutil, però és veritat. És a dir, és una pel·lícula que demostra diverses
coses. Si diu sutil, no afegeixi res més.
Brokeback Mountain.
Sí, sí, ja ho entenc.
Fixem-nos una mica.
Amb dos excel·lents actors. El que passa que el que està...
Ara, meravellosa música.
Sí?
Meravellosa música de Nicholas Britell, finalista a l'Oscar. Ho dic perquè... Ara, perdona el d'això que l'he sentit i...
M'ha emocionat
de seguida.
La música t'ha agradat molt.
Perquè una pel·lícula de negres, amb tema de droga i tot això, normalment que seria raperos,
sí,
no?
Sí.
I aquesta pel·lícula posa banda sonora, i posa una banda sonora emocional, i a mi em dona...
Això és el que t'ha agradat.
Un plus afegit.
T'arriba no? més.
Sí, 8 nominacions, incloent millor pel·lícula, millor director... Quants Globus d'Or s'han dut?
La millor pel·lícula
millor
drama.
Millor pel·lícula drama.
Sí, ara no m'ho demanis, però...
Ara, l'actor que està finalista, millor actor de repartiment, que surt una estoneta només...
Mahershala Ali.
Perquè és un senyor que surt a joc de... Ai, com se diu, lo del Kevin Spacey?
Kevin Spacey?
A una sèrie, House of Cards.
Sí. I aleshores jo crec que l'han nominat per això, però no és que sigui una interpretació de primera.
Molt bé, estem
davant... Deixeu-me dir dues cosetes que jo crec que perquè la gent s'emocioni i vagi s'han d'entendre.
Sí?
Recordeu Boyhood? No va per aquí exactament, però té part de components d'això. O, per exemple, de les pel·lícules aquestes que ha fet la Isabel Huppert amb el Hong Sang-soo, que sempre hi ha una història que després es complementa amb una altra visió de la història, etc. És una mica més oriental de manera d'explicar i de fer que no pas
la típica pel·lícula negra. Tu sí que t'expliques. Que es ve, Gorina. Ets un llibre obert.
I, a més, una altra cosa. I és que...
Sobretot pels oients que sàpiguen que és una pel·lícula oriental.
Bueno, Hou Hsiao-hsien, Hong Sang-soo, Isabel Huppert... Alguns poden
tirar. Ja som, oi que sí, no?
Sí,
no
i tant.
Ja s'han perdut.
Vosaltres digueu que sí, perquè si no,
Perquè hi ha una qüestió, que és que fan una pel·lícula de negres i sempre has de tenir uns estereotips.
Clar,
no? I aquesta el que demostra és que la condició humana dels personatges d'aquesta pel·lícula volen dir que ser negre no és l'únic problema que té un negre.
Hi ha
unes altres vivències. No, clar. És que
com la resta
normalment s'utilitza només en pel·lícules on el tema racial.
Estem d'acord.
És el tema...
Ens ha quedat clar que aquesta l'hem d'anar a veure, no?
Moonlight. Ara, felices sueños, dreams.
Máximo, ahora mamá es tu ángel de la guarda. Vamos a rezar juntos por tu mamá, ¿de acuerdo?
No puede haberse ido así sin ni siquiera decirme adiós.
¡Mamá!
L'entrada semblaria un dramón.
No, aquesta és una película, no. És la película de la setmana.
És la película de la setmana?
És la més recomanable, la película que em va tocar més a mi de les que he vist últimament. El títol en italià m'agrada més, Fai bei sogni. Perquè Felices sueños sembla una película de dibuixos animats.
Sí, tens raó.
I és, realment, la base és aquesta. Un nen de 9 anys, que la mare és mort d'una manera que no se sap ben bé per què s'ha mort, i que aquesta absència li dura tota la vida.
Sí.
A Turí. Anys 70, després surt als anys 90. Però la gràcia que té per mi, entre moltes altres coses, la pel·lícula, és que el nen està molt pendent de la televisió. Què veu per televisió? La Rafaela Carrà, veu el Festival de San Remo, veu el Vittorio Gassman fent un concurs, veu l'Hugo Tognazzi, veu tot aquest món. I veu una sèrie francesa molt famosa a l'època, Els misteris de Belfegor, on, per cert, sortia una senyora...
La de Juliette Greco.
Que aquest any ha fet 90... Aquesta setmana ha fet 90 anys, la Juliette Greco.
Oh,
aquesta visió de la televisió l'acompanya tota la seva vida. Quan és adult, encara té un trauma, etcètera, etcètera, i només hi ha una altra presència molt benèfica al final, que és la senyora Berenice Bejo, la de The Artist, que és una dona que quan somriu el món és millor.
És millor. Oh.
Aquesta és una pel·lícula de Marco Bellocchio.
Sí, que diguin això, quan somriu...
És una manera... Quan somrius, el món és millor.
És molt bonic, això.
Té gràcia una cosa que s'ha de tenir en compte.
Sempre t'han d'enganyar d'una manera o altra.
El director d'aquesta pel·lícula sempre havia sigut un home molt ideològic, molt comunista, havia fet unes pel·lícules molt, molt combatents en aquest sentit. Va anar canviant al llarg dels anys, va passar una etapa de cinema psicològic amb el psiquiatre vigilant tot el que rodava i tot això, que ens va atabalar moltíssim. Mm-hmm. Però al final...
S'ha relaxat
i ha tornat una mica a dir, bueno, a veure, qui soc, ja, d'on vinc, no? La primera pel·lícula d'aquest home, que es deia I punyi en tasca...
Que va fer un èxit al cinema públic de Barcelona.
Va marcar a mi profundament, era una pel·lícula rodada a casa de la seva mare, on el protagonista, Lou Castell, matava a la seva mare.
Apa, aquí.
I jo crec que en aquesta pel·lícula...
Es redimeix.
Ara es redimeix del que va, bueno, del aquesta, que va fer...
Del que va projectar.
Aquest senyor, Marco Bellocchio, que va estar l'any passat a la Filmoteca, li van fer una entrevista, té 77 anys, està més jove que mai de missió, i està fent les pel·lícules més lliures que ha fet durant tota la seva vida.
Que bé.
Aleshores, jo crec que aquest Fai bei sogni més té referències molt locals de la ciutat de Turí, perquè, per exemple, hi ha un moment que hi ha una reunió de premsa en el que es recorda aquell famós, lamentablement famós accident en què van morir tots els futbolistes d'un equip de Turí. I això marca també una mica la història.
Està posant en context absolut entre la tele i tot això, no, que has dit?
Bueno, seria com allò de la tele d'Imanol Arias.
Si poden, vagin a veure en versió original italiana.
Però ara arriba la que realment, encara que dissimulin, és la pel·lícula que més els ha impressionat.
Vomitaré.
I que més els
Vomitaré.
Pot agradar. Com?
No l'hem vist.
Divendres passat.
Però jo sé que és la que més
no la va impressionar gens. 50 sombres...
Más oscuras. Sí.
Ho l'has vist,
Sí, divendres passat.
Quiero que vuelvas. No sabía en qué iba a convertirse esto.
No veo cómo puede funcionar lo nuestro.
Ara arriba el fragment no apte per a menors.
Sí.
No? Perquè, doncs parla sobre.
Primera, la pregunta aquesta no s'ha passat per la premsa.
El divendres passat es va passar al cinema Boliche. Figueres, no et pots jubilar, perquè perds el contacte amb la vida.
Ningú t'ha convocat a veure els 50 sombres?
Mira, deixa'm dir una cosa, Àlex.
Sí.
El Jaume.
Sí.
La vida l'està aprofitant infinitament més que tancat amb una sala de cinema.
Absolutament d'acord.
50 sombres massa.
Estic ansiós que arribi el moment que jo pugui fer això.
Per què tu, Àlex, sí. Acabes de dir, vomitaré?
Sí.
Doncs el Jaume...
S'ha estalviat de vomitar.
Jo només vull dir una cosa. Ahir la pel·lícula va tenir una preestrena multitudinària a Madrid, al cinema Skinnipoli, i es va veure una cosa que va contra la pel·lícula, que el Jamie Dorman, el protagonista, s'està aturant calb.
Oh!
Bueno!
Ara sí, que...
Vaig a buscar
un moment, però li ha crescut la barba.
Quin és el problema amb els calbos?
Figueres?
Ah, perdona, jo conec calbos.
Sexualment, cap.
Ni una.
Guapíssims, per cert.
Alguns.
Que el pèl del cap li ha baixat a la barba.
Però ell és un home amb barba, normalment, i se la va tallar per la primera pel·lícula, i ara li han deixat créixer una mica.
Vaig a supervisar l'individu.
Ara va mirar les imatges.
Allò, l'únic que m'interessa és com està la Kim Basinger a la pel·lícula.
La Kim Basinger està trotinada.
Com ha trotinat?
Sí, un moment.
No ens... Però adoro l'atrotinament de l'equip bàsic.
D'acord, ara arreglo.
Ara, no és la de només escolta, setmanes i mèdia.
Escolta,
no,
ja no. Està bé, clar, perquè quants anys té l'equip bàsic?
62.
Però bueno, quantes operacions
com porta? Com jo, que estic atrotinat, que tu no em veus.
Però tu no t'has operat com ella.
No s'ha operat l'equip bàsic.
No.
No.
No. No, no. Vés a buscar imatges de l'equip bàsic.
No, ara estic molt interessada amb la calva del Jamie Dorman.
Que no. Bueno. Jo crec que la dissimularan bé, a la pel·lícula.
En tot cas, el director d'aquesta pel·lícula, James Foley, que va dirigir molts episodis de House of Cards, precisament, i que va ser el director de Madonna, quien és esta xica, o com es deia aquella pel·lícula, Who's That Girl, home, la veritat és que està molt en decadència. Se nota que, vull dir, no tenia res més millor que fer i ha aprofitat per agafar la pel·lícula, on no passa res de nou.
No,
la mateixa xurrada.
No, jo no vaig poder acabar-me en llibre. Vaig intentar saber què li passava a aquest noi, quins eren els traumes, i no vaig poder acabar el llibre. Per tant, m'he quedat amb les ganes de saber què té.
L'únic que et dic és una cosa, aquí la dona pren una mica més el poder.
Ja estaria bé.
Té algunes entrades interessants.
Crec que hi ha un moment clau en un ascensor.
Sí.
Molt bé. Sempre surt un ascensor.
Té entrades, aquest noi, però li costarà que li caigui el cabell. Escolta, a Quilrista li pot caure el pèl, són els que estan causats, com sabeu, el judici del 9-N, que estan passant coses i, per tant, hem d'estar a la recta final. Un segon, Dani Gómez, bon dia.
Bon dia.
Hi ha algú que li hagi caigut tot el pèl, hi ha o no?
No encara.
Ah, no encara.
No, això serà a partir de la setmana vinent, ja quan s'hagi acabat el judici i el tribunal estigui deliberant.
Què ha passat aquest matí? A veure.
Doncs mira, de moment estan intervenint voluntaris. Ara està intervenint el penúltim dels voluntaris que aquella jornada van estar a càrrec de diferents meses i diferents dispositius d'aquest procés participatiu. Estan explicant la seva experiència al tribunal. Tots ho fan a proposta de les defenses dels tres acusats i insisteixen, no va haver-hi cap funcionari de la Generalitat que tragués el cap a aquella jornada. Tots, per tant, eren voluntaris que es van inscriure en el seu moment a una pàgina web i a partir d'aquí el moment més intens de la jornada d'avui l'ha protagonitzat Gemma Calvet, la exdiputada d'Esquerra Republicana de Catalunya. Dic molt intens perquè ella ha estat la que ha fet, ha portat el testimoni amb un marcat perfil polític, possiblement després dels tres acusats. La que ha marcat un perfil més polític ha estat ella, amb el seu testimoni. Ha arribat a dir que a la taula on estan asseguts els tres acusats haurien d'estar també asseguts els 2.300.000 catalans que van participar a la jornada del 9 de novembre. I també ha estat interromput en diverses ocasions, en dues ocasions, per el tribunal, pel president del tribunal, per Barrientos, perquè es desviava de les preguntes que li feien. Ella aprofitava per incidir en aquest caràcter polític i ja veureu com en aquesta ocasió que ara escoltareu Barrientos li dona el toc d'atenció.
El 9 de novembre el que vaig poder veure és que els observadors internacionals estaven absolutament desconcertades davant de la situació de paràlisi democràtica que s'estava vivint. Perdoni.
Le ruego que se centre en la pregunta que le han hecho.
És que l'anava a contestar ara.
No, però mire, és que la pregunta se limita a si usted constató que estava activa una pàgina web, nada más.
Es que aquest és un judici de context, també.
Sí, però mire, a usted no le toca analizar el contexto de este juicio. No,
Vaya bronca, no?
Sí, déu-n'hi-do. Jo crec que quan s'ha aixecat de la cadira, Gemma Calvet estava satisfeta perquè ja et dic que ha aconseguit colar pràcticament al llarg de la seva intervenció, sobretot quan li preguntava a l'acusació popular el missatge polític que ella pretenia que quedés clar davant del tribunal, no? Aquest marcat caràcter polític de la jornada, i deia que el tabú era la pregunta. El que preocupava l'Estat era que els catalans responguessin a si volen ser ciutadans d'un estat independent o no. Per tant, ja et dic, ha estat el moment més intens el testimoni de Gemma Calvet en la jornada d'avui.
Molt bé. Escolta'm, ahir va haver una mica de confusió sobre un dels testimonis que havia de comparèixer, perquè es va dir públicament, i en aquesta casa i a TV3, que David Fernández compareixia com a testimoni. Has conegut el David Fernández que ha comparegut, que no té res a veure
està
amb el David Fernández, exdiputat de la CUP, no? És un voluntari.
És un voluntari, diguem-ne que desconegut, anònim, no té res a veure amb el David
Fernández, amb el nostre col·laborador, per entendre'ns.
Exacte, exacte, i està intervenint just en aquest moment. És un voluntari que està explicant el seu testimoni i que, de fet, el 9 de novembre, el dia del procés participatiu, va estar fent serveis en un col·legi molt a prop d'aquest Palau sí. de Justícia.
Molt bé. Escolta, doncs, Dani Gómez, ara, si et quedes enganxat al judici, no t'assabentaràs de què dona de si la nova pel·lícula, la primera pel·lícula, de Lego Batman. Em sap greu per tu, eh?
No, doncs mira, jo segurament aquesta tarda hauré d'afrontar dues hores de pel·lícula del Ministeri Fiscal amb les conclusions, un informe que segurament serà llarg.
Ves que no es converteix en una pel·lícula, això, aviat.
Bueno. Tempestat sobre Catalunya, d'Otto Preminger.
Una abraçada ben forta, Dani.
Adéu.
Que vagi bé. Lego Batman.
Debe de ser emocionante ser Batman.
Batman!
Gracias, me estoy poniendo rojo que lo flipas debajo de la máscara.
¡Batman!
¡Prego!
¡Gracias, Batman!
Supongo que se irá a casa.
Jo crec que aquesta és la que ara mateix ens pot agradar més.
Aquesta,
aquests nois i noies que estan
aquí.
Batman?
Batman, sí?
Tampoc, Batman?
Bomba.
De fet, sí. Vine cap aquí.
Heu jugat al Lego alguna vegada?
A
sí
veure,
o no?
Sí.
Al, creu!
Tu com te dius?
Jo sí. Sé.
Com et dius?
Josué.
Josué, molt bé. Escolta, i tu quines pel·lícules t'agraden?
Bueno, de muchísimos tipos.
Per exemple, la última que has vist?
La última que he visto es una película cómica.
Una cómica? I aquestes d'herois t'agraden? Les de superherois?
Sí, me gusta muchísimo.
T'agraden?
Sí, el equipo que más me gusta es Marvel.
Marvel?
Marvel, pues Marvel.
És Marvel, això, no?
Detrás de Batman.
Veus?
S'apunta als vençadors, eh? Són els que manen, eh?
Els de Marvel t'agraden més. Sí? Star Wars, no...
Sí, també me gusta bastante.
També bastant.
Però esas pelis no me las podré ver porque solo las dan en los cines.
Clar, i al cinema no hi pots anar sovint, oi que no?
No.
No. No. I parleu de cinema a l'escola, no? Allà no ho marris, parleu de cine o no?
No mucho.
No gaire. No gaire. Amb els companys no parleu gaire de cinema. No, però veieu per la tele, no? I sèries, o no?
Sí.
Sí?
Aunque la ve... Que si estoy totalmente sincero, yo veo más Neox.
Neox, veus?
Ah,
molt bé. Bueno,
veus com s'ha de
ser? Para serte sincero.
És fantàstic, o sigui, la construcció que siguis sincer. De... No deixis mai de ser sincer, eh? Pensa que mentir té càstig.
En realidad, a veces hay que mentir para proteger.
Bien.
La verdad y la mentira... Mira, tècnicamente no és ni bueno ni malo.
Carai, tenim aquí un moment.
Parlem-ne d'això. A qui vols protegir mentint?
No sé, solamente es un ejemplo.
Ui, un exemple. Tu i jo un dia et faré una entrevista més llarga. Et sembla bé, Josué? Perquè això de que la mentida ajuda a protegir a vegades porta al desastre, saps?
A veces.
Bueno, tu per si de cas digues la veritat i protegeix-te tu, d'acord? Molt bé, Josué. Vinga, que vagi bé.
La mentida és útil, a vegades. La mentida és útil.
Escolta, jo tinc alguns dubtes sobre la cerimònia dels Goya.
Jo ara tinc uns dubtes tremendos.
Sí, però per ajudar a sortir del jardí, tinc dos dubtes. Una, què ha passat amb unes joies que van desaparèixer?
Pues que no eren molt bones, això per començar. Perquè
a veure, les joies eren dolentes?
No, un moment.
A veure,
aquestes són les joies que una joieria determinada posa a disposició de les estrelles.
I les estrelles van agafant i diuen, ai, em poso aquestes.
I les que sobraven...
No tenen la sort, com a mi, que
no
el meu
equip em regala. Abans de començar el matí arracades. De Catalunya Ràdio. No,
això
no.
Ho fan a tot. Les que sobraven estaven dintre, en una habitació de l'hotel.
Sí, i no hi són.
Ara, jo, per exemple, jo recordo una vegada la Marisa Paredes al Festival de Cannes portava un collar que valia mig milió d'euros.
Oh!
I llavors, amb què anava? Amb guardaespatlles. Uh-huh. Amb guardaespatlles perquè no li robessin i perquè l'actriu no tingués la tentació de posar-s'ho al bolso. Però que per me... Però, és a dir...
Ai, la Marisa Paredes,
no, poso-ho com a exemple.
Home, com que
va una mica volada.
Parlant de la Marisa Paredes, va sortir volada, també, aquesta vegada, a l'escenari. L'únic que jo recordo un any que es va fotre l'aigua per sobre del vestit i va quedar una taca immensa mentre feia l'espitge a la gala.
Sí.
Moment aigua, també va ser còmic.
Moment aigua.
En aquesta cerimònia.
No parlaríem del vestit.
Que la presidenta...
No parlaríem de la flor de l'Anna Belén.
Sí que parlaríem. És una flor mutant, és una cosa estranya. estranya. Però clar...
Sí, per mi, bastant desafortunat.
Bueno, la presidenta de l'Acadèmia i l'Anna Belén van haver de demanar aigua i els van portar una ampolleta de plàstic.
No, a mi va agradar el comentari, no estava previsto això de demanar aigua. Quan un es posa nerviós, una mica d'aigua, per l'amor de Déu, no?
Però per què han sortit del Batman, ara?
Mira, per sortir d'aquí.
Perquè la Marta m'ha ajudat.
L'avantatge del Batman de la Lego pel·lícula és que la Yvonne Blake, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, que havia dissenyat el vestuari de Superman i per això li reclamava el paquete al Dani Rovira. Clar, quan fas un Batman de Lego, ja no hi ha paquete que valga. Ni en Batman, ni en Superman.
Jo no sóc massa amant d'aquestes, però la pel·lícula és molt divertida. Clar, la pel·lícula es passa en versió espanyola i tal. I tens una sorpresa, perquè la veu del Superman.
Qui és?
Sabeu qui és la veu del Superman?
No, no.
El J. Bayona.
No, què dius?
Sí. I qui és la veu del majordom secretari de Batman?
El
José Coronado.
Ah.
És d'aquestes pel·lícules que conviden a celebrities...
El Bayona fent la veu.
Jo ja ho sentia, diguem, aquesta veu on sona. Ho vaig comprovar a internet.
I efectivament...
Bayona li van... I com que Bayona... Suposo que és un somni d'infància fer de Superman.
Home, t'ho diràs, Superman. No?
Jo el que us puc dir és que el director d'aquesta pel·lícula és el director més sexy de la pel·lícula més infantil. Busqueu a internet.
Jo, en la meva recerca a internet, he confirmat que Kim Basinger, el cirurgià plàstic, ens ha espatllat una de les dones que, si de manera natural s'hagués fet gran, era... tan bonic.
Mira com ve, aquí, mira.
Jo no, Adrià. Escolta'm, l'altre dubte que deia, em permeteu, la Emma Suárez per què té dos Goya la mateixa nit?
No, perquè la gent vota, i la gent vota.
Però calia donar-li també el
repartiment. No, jo trobo que els mereix per les dues.
Tots dos, no hi havia ningú més que pogués...
Sí, però la gent vota però, i no saben, els que voten per una cosa no saben
què voten a l'altra.
És extraordinari, el que havia passat.
Per això.
Però no és únic.
No és únic, però no passa molts cops.
Va passar l'any 88 amb la Verónica Forqué, que va guanyar per Moros i Cristianos i per La vida alegre, si no recordo
malament. I em penso que en els Oscars li va passar el Barry Fitzgerald una vegada.
Els hi poses deures per anar al teatre?
No, Barry Fitzgerald estava nominat per les dues coses.
Ah, o nominat, tens raó.
Marta, posa'ls deures per anar al teatre. Vam anar a veure l'Hostalera, la Marta i jo, ens va encantar.
Ens vam divertir. Veu sopar bé?
L'Hostalera?
Molt. Els macarrons de la meva taula van desaparèixer. Tot s'ha de dir.
Com les joies.
Els meus no. Ah, però els meus sí, a la panxa el meu fill.
Exacte.
Una mica
el mateix.
Però ens va agradar molt.
Sí. La setmana que ve que ja farem més coses.
Molt bé. Jaume Figueres continua gaudint. No vagis a veure una pel·lícula que no t'hagi d'agradar.
Sobretot.
I que m'informin de què se'ls passa.
Si et passa contínuament, que dius que no t'has entès.
I aclareixo una cosa. Quan Àlex Gorina ha dit la frase ser negre no és l'únic problema que té el protagonista, no referia que ser negre sigui un problema, sinó que en les circumstàncies de la pel·lícula el racisme hi és implícit. I, per tant, la condició del protagonista... té a veure precisament amb les dificultats de la comunitat afroamericana.
Aquest aclariment és un Mònica Terribas en estat pur.
No, sí. És perquè algú deu haver dit alguna cosa que no he interpretat bé.
Ah, exactament.
Qui no ha interpretat
bé? I no vull que ningú interpreti que Àlex Gorina ha volgut dir que ser negre és un problema.
No
ha volgut dir això. No, una abraçada a tots.
Apa, adéu.
El matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.